Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Segueix al Parlament de Catalunya, fa dies que se'n parla, la tramitació per modificar la llei que regula els espectacles amb toros a Catalunya, que actualment permet espectacles que acaben amb la mort. No permet espectacles que acaben amb la mort de l'animal, però sí que en permet el maltractament animal, es posin com es posin. Perquè lligar un bou espantat, llançar-lo a l'aigua o encendre-li unes torxes a l'animal, a mi ja em diran el que vulguin, però és maltracte animal. I la cultura, deixeu-me que m'hi posi de costat, és de tot menys maltracte. Que faci dècades que es fa, o que sigui tradició, no és argument vàlid per fer mal o espantar un animal en benefici d'un suposat divertimento que no acabo de veure per enlloc. I l'enuig que suposa tractar temes com aquest a Terres de l'Ebre, per exemple, s'ha d'acabar com a màxima per no reconduir el debat que passa més pels vots de quatre partits que pels interessos de protecció animal del país. El que no era ni just ni coherent era que mentre es prohibeixen curses de braus, es segueixin fent unes tradicions que defenestra l'animal, perquè aquestes sí que són les nostres i perquè hi ha gent que s'emprenya. Asseiem-nos, tinguem el debat, traiem-ne conclusions i, si cal, prohibim-ho. Som al segle XXI. Passa un minut i mig de les 8 del matí i qui pujarà la caravana un dia com avui? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. Catalunya és la comunitat amb més persones dependents de tot l'Estat. És per això que l'entitat Suara ha posat en marxa el primer portal sobre la dependència a Catalunya. En parlarem de tot plegat a partir de les 9 del matí amb Àngels Cobo. Ella és directora de Transformació Digital de Suara. Un dijous en el que la periodista Ruth Caral ens farà conèixer una nova història de superació. Avui amb dos protagonistes principals, l'Ignasi Blanc i el Mur de Berlín. A pocs minuts de les 11 del matí connectarem amb la Girocleta per conèixer de primera mà la nova exposició del Cosmocaixa Dinosaures a la Patagònia. A les 11 arriba un nou On són les dones, on parlarem amb la psiconeuroimmunoendocrinòloga experta en salut hormonal femenina Marta León sobre la caiguda del cabell. Tot just després, Ezio Oliva ens presentarà el seu últim single, Mal amor. I a partir de les 12 del migdia, Arnau París tornarà a pujar la caravana per convertir-la en una autèntica food truck i obrirem les portes d'una nova consulta per viure en salut, com sempre de la mà del doctor Jacinto Valverde. Encararem la recta final del programa parlant de videojocs amb Rafa Laguna i amb el Bona Vesprada de Rafa Sanauja.
Quins visita avui? On són les dones?
La psiconeuroimmunoendocrinòloga Marta León.
Perfecte. 2 minuts, gairebé 3, que passen de les 8 del matí. Tot això i molt més a la caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
I a aquesta hora coneguem els titulars més rellevants de la jornada. Júlia Julve, bon dia.
Bon dia.
Israel assegura haver fet la primera incursió terrestre al nord de Gaza.
Sí, a través de les xarxes socials, les forces de defensa israelianes han assegurat que s'ha operat al nord de Gaza i s'han atacat nombroses cèl·lules terroristes. Posteriorment, les forces de defensa han tornat a territori d'Israel. El primer ministre Benjamin Netanyahu havia instat els palestins a desplaçar-se cap al sud de la franja de Gaza, tot plegat quan les víctimes mortals no paren de créixer i el combustible s'esgota.
Mentrestant, les autoritats dels Estats Units busquen un home acusat de disparar massivament en un bar i una bolera de l'estat de Maine. Hi hauria almenys 22 morts, si es confirma les xifres, seria un dels tirotejos més mortífers del país.
Segons les primeres dades provisionals, també hi hauria al voltant de 50 ferits. L'home, instructor de tir, hauria començat a disparar sense miraments i a cara descoberta al voltant de les 8 del vespre, hora local. Mentrestant, la població està confinada a l'espera que el centenar de policies desplegats puguin localitzar l'home.
Pedro Sánchez veu la seva investidura més a prop després de segellar l'acord amb Sumar. El president del govern en funcions ha valorat que l'entesa amb els de Yolanda Díaz va en la línia amb els objectius de donar estabilitat i aportar polítiques de progrés.
I mentrestant, l'independentisme no obre boca sobre com avancen les negociacions per la investidura. Tot just falta un mes i un dia de la data límit per investir Pedro Sánchez com a nou president del govern espanyol.
El papa Francesc s'ha mostrat molt crític amb algunes actituds mostrades per la jerarquia de l'Església i algunes les ha titllat de masclistes.
Ho ha manifestat durant la clausura de la 18a Congregació General del Sínode, l'aula Pau VI del Vaticà. El pontífex ha dit textualment: quan els ministres de la jerarquia surten del seu servei i maltracten el poble de Déu, desfiguren la tribuna de l'Església amb actituds masclistes i dictatorials.
Fem si algú li fa cas al papa. I els esports, el Barça guanya el Shakhtar a Montjuïc amb un nom propi, el de Fermín López.
Hola, bon dia.
Bon dia, Pol Corbera.
Estava esperant el bon dia, tio. M'ha sabut greu i tot, eh? Golejador Fermín López i MVP del partit. El davanter culer partia com a titular i no va decepcionar. 3 de 3 pel Barça a la Champions, que ja comença a preparar el clàssic de dissabte contra el Real Madrid.
Parlant de clàssic que jugarà avui el Barça, de bàsquet, Pol Corredoira, bon dia.
Què tal, bon dia? Visita el Withing en un autèntic partidàs. Dos equips en dinàmiques ascendents. Els blaugrana venen de guanyar el Bilbao i el Bayern, i els blancs, però, segueixen invictes aquesta temporada.
Gràcies, Pol Corredoira, bon dia. I a la cara B de l'actualitat, de què ens parlaràs avui, Núria?
De com les girafes ja s'han convertit en una espècie en perill d'extinció. Atenció, perquè en aquest cas els científics ho tenen molt clar. Si les coses segueixen com fins ara, en uns anys no hi haurà girafes al món.
No hi haurà girafes al món, eh?
No.
Compte amb això, eh?
Després en parlem.
Va. Temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
I a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Amb ell sí que li diem. Jordi, bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb temperatures molt suaus, no fa gens de fred. Evidentment que fa fresca cap a les comarques de l'interior. Ara mateix tenim ja 20 graus a Barcelona, 21 a Tarragona, fa més fresca a Girona amb 14 graus i més encara a Lleida amb 13. Unes temperatures diurnes que avui pujaran ben bé un parell o 3 de graus respecte a les d'ahir, i les màximes se situaran entre els 22 i els 27 graus. Per tant, temperatures clarament altes, superiors a les normals per l'època de l'any. Amb el pas de les hores augmentarà la nuvolositat. Comencem amb grans clarianes, però cada vegada tindrem més núvols, i ja d'aquí a poca estona començarà a ploure el vessant sud del Pirineu de Lleida. Al llarg del matí aquestes precipitacions s'extendran a tot el Pirineu de Lleida i també alguns punts de les comarques de l'interior de Catalunya. Sempre seran precipitacions de caràcter molt feble i a la resta del país augmentaran els núvols, però de pluges no n'esperem. Tot això també vindrà acompanyat de vent del sud-oest, que tindrà ratxes de moderades a fortes, especialment cap a les comarques de Girona. I al final del dia no descartem també algun ruixat cap a les comarques de l'extrem nord de Girona, cap a l'Empordà, Garrotxa, cap a aquella zona, bàsicament. De cara a demà es manté aquesta nuvolositat força abundant a les comarques del nord de Girona, sobretot al matí, amb algun ruixat dispers, nuvolositat variable a la resta, i demà unes temperatures que baixaran les mínimes i les màximes també seran una mica més baixes que les d'avui, però encara amb valors superiors a les normals per l'època de l'any.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. De moment no hi ha incidències destacades a aquesta hora, però sí que hem de destacar el tram d'obres a la C-17 en un punt molt carregat cada matí, com és a Parets del Vallès. Ara hi ha cua, sobretot en sentit sud, fins a Mollet. A la resta de vies parlem de retencions habituals, molt carregada, com sempre, a l'A2 entre Pallejà i Santa Coloma de Cervelló, amb 6 quilòmetres de cues. També a la B23, 5 quilòmetres des de Molins, tot en sentit Barcelona, o la C-58, que ja va molt lenta, a Montcada, en els dos sentits. I a les rondes també hi ha uns 6 quilòmetres d'aturades i lentitud, tant a la B20 com a la B10, en sentit Llobregat, des dels nusos de la Trinitat i del Besòs. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Àlex. 8 minuts i mig que passen de les 8. Hola, hola.
Hola, hola.
Què tal? Bon dia.
Bon dia.
Tot bé?
Sí.
Fa fresqueta?
No.
No?
No, no fa fresqueta. Avui han pujat les temperatures. Sí, sí.
Vaig a la platja, ara.
No, no, però de veritat, després surts una estona de l'estudi i ho comproves, de veritat.
Va, a qui li donem el bon dia avui?
Bueno, sobretot a Pol Corredoira. No vull ara problemes, saps? O sigui, no, Pol Corredoira, bon dia.
Bon dia.
Ara ja està, saludat, ara ja estem tranquils.
Bon dia, Pol.
Bon dia.
En fi, bon dia també als companys de Mundo Deportivo, que avui han fet un titular molt especial. Han titulat Ferminator. Ferminator.
Sort que no ho ha titulat TV3, sinó seria Ferminator.
Ferminator. En una altra demostració de poder semàntic, de domini del llenguatge, d'imaginació desbordant, els de Mundo Deportivo titulen així perquè segur que veuen Fermín López com una màquina.
Que no ha titulat Lópezator.
Ferminator. Tot i que jo tinc alternatives, però és igual, ja les diré.
Alguna...
Jo hagués titulat Gora San Fermín.
Oh! Ahir els companys d'Esport 3, perdoneu que m'hi fiqui.
Sí, endavant. Bon dia, per cert, el tema del
que havia crescut els seguidors de Marc Guiu, titulaven la notícia Encara no el seguiu.
Uau,
també és molt bona. Bueno, la imaginació al poder en la premsa esportiva. Ahir va ser clau Ferminator per la victòria del Barça contra el Shakhtar Donetsk a la Champions, i tal com està el pati de la infermeria, que no es relaxi, que es faci una revisió de cables i de bateria, perquè dissabte el necessitarem contra el Madrid, perquè quan enfocaven la grada amb tots els lesionats, dic, si està tot el Barça allà, estan tots allà asseguts. Bueno, Ferminator, bon dia, tituladors semàntics.
Ai, meu, i a part dels lesionats, qui necessitarà vitamines avui?
Doncs els milions de persones que cada dia de cada dia, com deies tu abans, com a bons currantes, dinen de menú.
De primero sopa de segundo patata con, de postre fruta del tiempo, pan gase o sabino peleón, como ha dicho, de primero sopa de...
Bueno, i sí, és aquesta cançó.
Vino peleón, eh?
Ricky López. Un mac. Ara s'ha perdut una mica.
És el germà de Fermín.
Sí, és Ferminator. I és que el menú del dia a Espanya costa ja 13,2 euros de mitjana, xifra un 3,4 superior a la de fa un any.
Com d'aquí, eh?
Segons dades extretes d'una enquesta elaborada per Hostaleria d'Espanya.
Puja l'oli i puja les croquetes.
També revela que el cost actual és un 12,6 superior als registrats del 2016, que costava uns 11,7 euros. I encara gràcies, perquè l'informe també assenyala que aquestes pujades se situen molt per sota de l'evolució de la inflació i especialment dels aliments i begudes. Per tant, vitamines també per als hostalers, que en realitat no guanyen tant, tot i que sigui més car el menú. Jo recordo que tota la vida els menús, com a molt, no un 95.
Ui.
Hi ha els premium, saps? Els que ja tenien, saps?
I el cine 100 pessetes.
Però la cosa està cara a cara, vitamines per suportar-lo, va.
Ai, a qui no li arrencarà el cotxe?
Ai, aquest moment t'agradarà. Jo crec que de nou a les jugadores de la selecció espanyola de futbol, després de tot el tema Rubiales, atenció, ahir va passar una cosa. Roberto Gómez, mític periodista esportiu també, li preguntava ni més ni menys que a Carlos Herrera, sí, la teva competència, Trias, no, sí, si té previst presentar-se com a president de la Real Federació Espanyola de Futbol, és a dir, ser el nou Rubiales.
Compte,
eh? I Herrera respon...
La respuesta es tan clara como la pregunta. Sí, categóricamente sí.
Buenas noches, señora. Buenas noches, señora.
Compte que ho va dir amb una samarreta de la selecció espanyola posada, eh?
En aquest vídeo, no. No sé si has vist un altre, però en aquest portava un fatxaleco del llibre.
Sí, bueno, és habitual.
Això és habitual, evidentment. Per tant, és clar, a veure, venim de Rubiales i ens posem amb Carlos Herrera.
Ai.
Jo crec que quan s'assabentin de la notícia, les noies de la selecció, hi haurà gent molt contenta també. Carvajal, per exemple,
sí.
El Bajal està molt a favor, però molts cotxes espatllats de les jugadores que, si més no, doncs jo crec que no els hi farà massa gràcia aquest canvi a elles. Això sí, un fósforo per cremar-ho tot. En fi, ànims.
Però
jugadores.
Cotxes ho estan celebrant, eh?
Després investigaré. Segurament hi haurà algun fil valorant la candidatura de Carlos Herrera. Un fósforo, senyora.
Ara, ara. Va, anem a l'informatiu.
Vinga.
La caravana, l'informatiu.
La plana de l'actualitat internacional, que torna a passar un dia més pel conflicte entre Hamas i Israel a Palestina. L'exèrcit israelià ha fet la primera incursió terrestre a Gaza durant aquesta nit, Júlia.
Sí, de fet, el primer ministre Benjamin Netanyahu ja havia avisat les darreres hores que estaven preparant la invasió i demanava als ciutadans que portessin armes a sobre. A través de les xarxes socials, les forces de defensa israelianes han assegurat que s'ha operat al nord de Gaza. Els tancs de la FDI han atacat nombroses cèl·lules terroristes, infraestructures i també punts estratègics de llançaments de míssils. Posteriorment, els soldats han abandonat la zona i han tornat a territori israelià. El primer ministre ha instat els palestins a desplaçar-se ja cap al sud de la franja de Gaza i, mentrestant, el govern d'aquest territori i la pròpia ONU denuncia que la falta de combustible pot fer que en qualsevol moment s'apaguin els hospitals plens de ferits pels bombardejos.
I avui els caps d'estat
d'Estat i de Govern de la Unió Europea aborden per primer cop de forma presencial la guerra entre Israel i Hamas.
En la trobada, els líders dels 27 intentaran superar les divisions mostrades des de l'inici del conflicte per demanar una treva que permeti que l'ajuda humanitària arribi a la franja de Gaza sota setge per part d'Israel. Els líders negociaran al voltant del terme pausa humanitària, un concepte plantejat aquesta setmana pel cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, davant la divisió dels 27 sobre la petició d'un alto al foc en el conflicte.
Mentrestant, Antonio Guterres, secretari general de l'ONU, ha acusat Israel de tergiversar les seves paraules.
Aquest dimarts, Guterres va denunciar clares violacions del dret internacional a Gaza, unes paraules que van comportar conseqüències immediates, i és que ahir al matí Israel ja va vetar l'entrada al cap humanitari de l'ONU, Martin Griffiths, per donar-los una lliçó després d'aquest discurs del secretari general. I, de fet, fa només unes hores, Antonio Guterres tornava a condemnar les accions de Hamas.
Davant d'aquesta situació, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reiterat el seu suport al secretari general de l'ONU.
A més de mostrar suport, el dirigent socialista ha demanat novament un alto al foc humanitari per facilitar l'arribada d'aquesta ajuda humanitària a la franja de Gaza. En la mateixa compareixença, Pedro Sánchez ha condemnat un cop més els atemptats terroristes de Hamas i ha dit que Israel també té dret a defensar-se dins, però, del dret internacional humanitari.
Pendents també a aquesta hora dels Estats Units, on la policia busca un home acusat de matar almenys 22 persones i ferir-ne al voltant de 50. Si es confirmen les xifres, seria un dels tirotejos més mortals del país.
Sí, a hores d'ara la policia, com deies, encara el busca i per això ha demanat el confinament de tota la població de Lewiston, ciutat situada a l'estat de Maine. L'home ha començat a tirotejar de manera massiva un restaurant i també una bolera. Algunes fonts parlen també d'un tercer espai, però no n'han transcendit més detalls. Els fets han passat al voltant de les 8 del vespre, hora local. A través de les xarxes socials, alguns usuaris han difós imatges de l'acusat. Se li veu perfectament el rostre, ja que en tot moment va amb la cara descoberta i sosté una arma de grans dimensions. Sobre el terreny, a hores d'ara hi ha un centenar d'agents desplegats per mirar de localitzar-lo i el defineixen com un home extremadament perillós. És el tiroteig 565 en el que portem d'any.
Mentrestant, a casa nostra, alerta els que aquesta nit passeu prop de l'estació de Sants a Barcelona. Si veieu un gran desplegament de Mossos d'Esquadra, bombers i ambulàncies, no us espanteu. Es tracta d'un simulacre antiterrorista organitzat pel Departament d'Interior. Ens informa de tot plegat Pau Massip. Bon dia.
Bon dia. Els serveis d'emergència preveuen desplegar mig miler de persones per fer el simulacre d'atemptat terrorista més complex que s'ha fet mai a l'estació de Sants, el centre neuràlgic del transport per tren de tot Catalunya. L'operatiu començarà a les 11 de la nit i està previst que s'allargui fins a les 4 de la matinada. Des d'Interior expliquen que s'ocuparà part del vestíbul i les andanes dels trens d'alta velocitat, però Renfe aclareix que no hi haurà cap afectació pel que fa a la circulació dels trens. A l'exterior també hi haurà desplegament dels vehicles dels Mossos d'Esquadra, que hi aportaran més de 170 efectius. També hi haurà ambulàncies i altres serveis d'emergències com Protecció Civil. A més, es comptarà amb la col·laboració de DIF. El simulacre activarà el pla d'autoprotecció de l'estació de Sants i el pla Ferrocat. L'operatiu representarà un atemptat que ha provocat morts i ferits, que seran interpretats per 250 estudiants dels graus d'emergències sanitàries i de seguretat. L'Ajuntament de Barcelona avisa els veïns de la zona que hi pot haver talls al trànsit als voltants de l'estació de Sants. Per això s'ha decidit fer de nit, per evitar al màxim les molèsties als veïns.
Gràcies, Pau. I en plana política, Pedro Sánchez veu la seva investidura més a prop després de segellar l'acord amb Sumar. El president del govern en funcions ha valorat que l'entesa amb els de Yolanda Díaz va en la línia amb els objectius de donar estabilitat i aportar polítiques de progrés.
En declaracions fetes aquest dimecres des de Brussel·les, Sánchez ha dit que explicarà el contingut de tots els acords.
Los acuerdos son los acuerdos cuando ustedes tendrán la garantía, como el resto de españoles y españolas, de que cuando se firmen y, en fin, se llegue a un acuerdo, serán públicos, los conocerán todos los españoles y españolas, como por cierto hemos hecho con el acuerdo con Sumar.
¿Pero va a explicar la posición del Partido Socialista?
Por supuesto, nosotros vamos a explicar todas y cada una de las políticas. Lo hemos hecho siempre, creo que además he demostrado durante estos últimos años que doy la cara, que no me escondo, que me arremango, que hago frente a los problemas heredados, no provocados por esta administración.
El president del govern espanyol en funcions no ha volgut donar pistes sobre com van les converses sobre la possible futura llei d'amnistia. Tot i això, ha defensat que són una forma de superar les conseqüències judicials del que considera, diu, una de les pitjors crisis territorials de la democràcia.
I em quedo en la primera part del tall que diu: los acuerdos son los acuerdos. Sí.
Això és molt clarificador.
És molt de política.
Això s'ha de puntualitzar. És un Rajoy, pràcticament, eh?
Sí, sí,
los acuerdos
sí.
Son los acuerdos.
En fi.
Ai, Pedro.
Ai.
L'independentisme, mentrestant, continua hermètic sobre com avancen aquestes negociacions per la investidura, just quan falta un mes i un dia per la data límit per investir Pedro Sánchez. Ens ho explica Judit Casellas. Bon dia.
Bon dia. Si d'aquí un mes no hi ha hagut acord, s'hauran de repetir les eleccions. Encara hi ha marge, sí, però les converses avancen lentament, potser massa. De moment, ningú més que Esquerra dona l'amnistia per feta. La figura del mediador que reclama Junts encara no està consensuada i el govern de la Generalitat veu per ara magre aconseguir un acord que el satisfaci amb Rodalies i amb el dèficit fiscal.
I les negociacions i els avenços segueixen estant en una posició doncs, que podríem qualificar de verda, en el sentit doncs, que no avança.
El discurs en públic de Republicans fa dies que és el mateix, amnistia, autodeterminació i millores per Catalunya, i en privat no respira tampoc cap avenç significatiu, ni tan sols ara que el PSOE i Sumar ja han signat un acord per repetir la coalició. I amb Junts la cosa no pinta millor. Des que ha començat el curs polític, el partit no ha convocat ni una roda de premsa a la seu i a les sessions de control al Parlament els juntaires miren cap a una altra banda, posant el focus en temes com la seguretat, i els passadissos fan el mateix. Falten 30 dies per saber si Carles Puigdemont farà cas al mandat del Consell de la República o si optarà per enviar les negociacions a la paperera de la història.
D'altra banda, la vicepresidenta segona del govern espanyol en funcions, Yolanda Díaz, ha justificat que l'acord de govern al PSOE no faci menció a l'amnistia.
Són declaracions també des de Brussel·les en una atenció als mitjans prèvia a la cimera social tripartida.
Lo que hemos presentado ayer es el acuerdo entre dos formaciones políticas que van a conformar el próximo gobierno de España, el Partido Socialista y Sumar. Y desde Sumar, créame, llevamos desde finales de julio trabajando muy en serio un documento que han visto que es muy extenso, que aborda muchísimas materias y que no solamente se extendió en el tiempo, sino que créame, está el señor el secretario de Estado que forma parte de esa comisión de negociación, que fue una negociación durísima.
La ministra de Treball en funcions ha aprofitat per replicar la ministra d'Igualtat en funcions, Irene Montero, després que aquesta última assenyalés que Podem no disposava d'informació sobre els detalls d'aquest acord. Díaz ha assegurat que des del primer minut Podem, diu, ha format part de les negociacions.
I més temes, perquè el Tribunal Constitucional avala la llei Rider. El ple ha desestimat el recurs d'inconstitucionalitat promogut pel grup parlamentari del Partit Popular al Congrés contra la norma que garanteix els drets laborals de les persones dedicades al repartiment a través de plataformes digitals.
Sí, el Tribunal ha valorat que l'ús del decret llei en aquest cas estava justificat i, per tant, no vulnera la Constitució. Justifica que el govern espanyol va oferir una justificació explícita i també raonada a la necessitat urgent de respondre a la problemàtica dels repartidors. El seu recurs, el PP, sostenia que l'ús d'aquest format excepcional s'havia de considerar inconstitucional. Defensava que no hi havia una situació extraordinària i urgent de necessitat.
I el gravamen especial a la banca i les companyies energètiques en vigor des del mes de febrer d'enguany ha permès al govern espanyol recaptar més de 2.900 milions d'euros, segons ha detallat la ministra d'Hisenda en funcions, María Jesús Montero.
Vamos a revisar ambas figuras fiscales para ver si efectivamente producen el rendimiento esperado, pero le puedo decir, y se lo puedo decir como una novedad, que en el segundo pago, que ya se ha hecho por parte de estas empresas al Ministerio de Hacienda, este año vamos a recaudar, según lo previsto, 3.000 millones de euros, en concreto 2.900 millones de euros, 2.900 y pico.
El segon pagament d'aquest tribut especial per recollir part dels beneficis generals per l'escalada del preu de l'energia i del tipus d'interès ja s'ha fet efectiu. En aquesta fase s'han recollit més de 1.400 milions. En una entrevista a la cadena SER, la ministra ha dit que s'ha encertat en la figura i també la recaptació. També ha dit que es preveu revisar aquesta mesura abans que acabi la seva vigència i que les prorrogaran.
En clau municipal, Barcelona en Comú ha titllat de barroera la manera d'actuar del PSC, d'actuar a l'hora de buscar suports a l'Ajuntament de Barcelona. El partit de Colau creu que el govern de Collboni no té clar quina política vol defensar i afirma que combinar el seu suport amb el de Junts és impossible.
Divendres s'han d'aprovar les ordenances fiscals al ple i el Partit Socialista es planteja votar-les per separat perquè d'aquesta manera aconseguir el suport de Junts a la nova taxa de terrasses. A canvi, els de Trias aconseguirien una rebaixa de l'IBI. Davant d'aquesta possibilitat, el portaveu dels Comuns, Jordi Martí, acusa el govern de Collboni de poc seriós.
Els acords són en un tot.
Això de trossejo. I això amb tu perquè això t'agradarà a tu. I això altre, com que t'agradarà més a tu, ho faig amb tu. No, això no. Nosaltres avui el que es necessita és un pacte global, és un acord global que situï les capacitats més potents per part de l'Ajuntament per continuar transformant la ciutat. I, sincerament, tal com s'està plantejant, no hi ha espai de cap tipus per imaginar que puguem haver de canviar la nostra posició.
Martí creu que el Partit Socialista no té clar qui vol tenir de soci per governar els pròxims 4 anys.
El papa Francesc s'ha mostrat molt crític amb algunes actituds mostrades per la jerarquia de l'Església i algunes les ha titllat de masclistes. Ho ha manifestat durant la clausura de la 8a Congregació General del Sínode, l'aula Pau VI del Vaticà. El pontífex ha dit textualment: quan els ministres de la jerarquia surten del seu servei i maltracten el poble de Déu, desfiguren la tribuna de l'Església amb actituds masclistes i dictatorials.
En aquesta línia, el Sant Pare ha recordat que és dolorós trobar la llista de preus dels serveis sacramentals com si fos al supermercat. I per concloure la crítica, ha afegit que l'Església ha de ser la comunitat de Déu en el camí amb sants i pecadors i que, si no és així, acaba sent una empresa de serveis variats. A més, el bisbe de Roma va comentar que quan els agents pastorals segueixen aquest camí, l'Església es converteix en el supermercat de la salvació i els sacerdots en empleats d'una multinacional. Fins i tot el papa va qualificar de pena i escàndol el fet que en sastreries eclesiàstiques a Roma es vegin sacerdots joves emprovant-se sotanes i barrets o albes i roquets amb puntes, en clara referència als luxes que alguns utilitzen.
Mentrestant, l'Assemblea General del Sínode afronta ja el compte enrere cap al final d'aquesta primera part amb el document de síntesi que es farà públic dissabte a la tarda.
Aquest dimecres ja s'ha publicat la Carta al Poble de Déu, elaborada i aprovada pels 365 pares i mares sinodals. El document, que acaba amb la paraula esperança, destaca el fet que tots els participants, junts en la complementarietat de les diverses vocacions i dels propis carismes i ministeris, han sentit intensament la paraula de Déu i l'experiència dels altres, utilitzant el mètode de la conversa en l'esperit. Els membres d'aquesta Assemblea General, reunits a Roma, de fet, ja des del passat 30 de setembre, esperen que els mesos que els separen de la segona sessió, l'octubre del 2024, permetin a cadascú participar concretament en el dinamisme de la comunió missionera indicada a la paraula sínode, que vol dir caminar junts.
I el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, i l'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart, han presentat aquest dimecres al papa Francesc la candidatura de la Seu d'Egara per ser inscrita a la llista iniciativa indicativa de Patrimoni Mundial de la UNESCO.
Durant l'audiència general han mostrat al pontífex un memoràndum amb continguts relacionats amb el patrimoni artístic i arquitectònic de la Seu d'Egara, la seva singularitat en relació amb l'època a la qual correspon i també la seva història de més de 15 segles. El bisbe Salvador Cristau ha destacat en una entrevista al programa Sense Distància de Ràdio Estel la importància d'aquest moment.
Les experiències de trobades amb el papa per mi sempre han estat positives i avui també ho ha estat. De fet, la candidatura ja ha estat presentada a la UNESCO. O sigui, el que hem anat és a informar el Sant Pare d'aquest pas i fer-lo coneixedor de que estem treballant conjuntament el Bisbat de Terrassa i l'Ajuntament de Terrassa també, de la ciutat, per promoure aquesta candidatura.
El bisbe de Terrassa més ha dit que ha trobat el papa molt alegre dins d'un ambient de sínode.
L'ambient de sínode es nota a Roma i sobretot als voltants de la ciutat del Vaticà, perquè doncs es nota la presència de molts bisbes estrangers i moltes persones, també laics, que també participen, sí. I religiosos. Per part del Sant Pare, bàsicament, m'alegro d'haver-lo trobat una vegada més, doncs, que està molt bé. Té la dificultat de la mobilitat, però, tot i així, camina una mica i està, doncs, molt animós i ha sigut molt carinyós i molt afectuós amb tots nosaltres.
El bisbe i l'alcalde també han lliurat al Sant Pare una aquarel·la de Seu d'Egara, obra del reconegut dibuixant terrassenc Robert Cabeza, i una reproducció de l'església de Santa Maria que conserva les restes de l'antiga catedral d'Egara. Recordem que les esglésies de Sant Pere havien estat la seu de l'antiga diòcesi d'Egara-Terrassa entre els segles 5è i 8è. Des de l'any 2004, la nova diòcesi de Terrassa té la catedral molt a prop d'aquest complex històric, a la Basílica del Sant Esperit.
Bé, Mentrestant, a casa nostra, el Banc dels Aliments ha engegat aquest dimecres el Gran Recapte, la seva campanya anual de recollida de menjar de cara al Nadal. L'any passat, gairebé 140.000 catalans van necessitar ajuda per poder menjar.
I la directora de l'entitat, Elisabet Viladomiu, ha destacat la importància del Gran Recapte després que s'hagi fet oficial que a partir del gener la Unió Europea deixarà de donar productes trimestralment a l'entitat. Ho ha dit als micròfons de l'Estel Migdia.
I al gener del 2024 ja no n'hi haurà més d'aquestes distribucions de la Unió Europea. Per tant, arribar al quart trimestre al Gran Recapte ens ajudarà a encarar els propers mesos, els mesos de gener, febrer, març, abril, doncs amb els magatzems més plens.
Precisament el Banc dels Aliments de Catalunya fa una crida a la mobilització per arribar als 18.000 voluntaris que necessiten pel Gran Recapte davant de la incertesa de recursos de cara a l'any vinent. Tindrà lloc el 24 i 25 de novembre.
En l'àmbit sanitari, la farmacèutica catalana Grifols ha aprovat amb èxit una vacuna que es mostra eficaç contra l'Alzheimer. Pacients que pateixen aquesta malaltia en fase inicial, a qui si els hi ha pogut posar la vacuna, han reduït fins a 38% la progressió de l'Alzheimer.
Els resultats de l'assaig, on hi han participat 134 pacients, mostren també que les persones tractades no van tenir gairebé efectes secundaris, només petites hemorràgies en pocs casos. Els investigadors creuen que aquesta vacuna no comporta les complicacions observades amb vacunes anteriors contra l'Alzheimer. Per aquest motiu, asseguren que té un paper molt important pel que fa a la reducció de l'atròfia cerebral.
I atenció, perquè avui surten a la venda els viatges de l'Imserso d'aquesta temporada. Aquest any s'han ofertat 70.000 places més que l'any passat.
Avui podran començar a reservar els viatges només els pensionistes que hagin rebutjat la carta amb l'acreditació. Qui no tingui, per tant, aquesta acreditació podrà reservar el seu desplaçament a partir de demà divendres. Els preus de la temporada d'enguany varien segons el destí, el nom de nits entre 3 i 9 i els preus oscil·len entre els 124 i els 435 euros, incloent-hi allotjament, pensió completa i transport.
Més temes. El Port de Barcelona ha reprès les obres de l'edifici del Portal de la Pau i té previst que les tres façanes estiguin rehabilitades durant la celebració de la Copa Amèrica, que es celebrarà entre l'agost i l'octubre del 2024.
Així mateix ho ha anunciat el president de l'organisme, Lluís Salvador, aquest dimecres, i ha remarcat que les obres van d'acord amb el calendari i s'espera que l'equipament estigui acabat el 2025.
La represa d'unes actuacions que esperem que aquesta vegada serà ja la definitiva i que d'aquí un parell d'anys tinguem ja aquest edifici absolutament finalitzat. És obvi que per a l'autoritat portuària aquest edifici és emblemàtic.
A la planta baixa hi haurà un centre de divulgació de l'activitat portuària. La primera planta serà la seu del Consell d'Administració i hi haurà el despatx de presidència. A la zona superior seran espais polivalents per acollir actes.
Hi ha mobilitat. Alerta a tots aquells que sigueu usuaris de l'R3. A partir de diumenge 29 d'octubre es modifica el servei alternatiu previst a la línia, ja que les actuacions que executa DIF permeten recuperar el trànsit ferroviari entre Parets del Vallès i Mollet-Santa Rosa.
En el marc del pla de Transformem Rodalies, DIF executa obres del desdoblament de la línia R3 a partir del 29 d'octubre, diumenge, fins a la segona quinzena de gener. El servei, per tant, estarà interromput entre Parets del Vallès i la Garriga. Expliquem com quedarà el servei de la línia a partir de diumenge 29. Pel que fa al servei entre l'Hospitalet i Parets, es programa una oferta amb freqüència de 30 minuts cada dia de la setmana, facilitant així les connexions entre el tren i el servei d'autobús. Per a mantenir aquesta freqüència dissabtes, diumenges i festius, s'incrementa l'oferta habitual en 7 trens per sentit. D'altra banda, es manté el mateix horari de servei respecte a l'oferta habitual a Barcelona i l'horari de finalització del servei s'amplia en 70 minuts per garantir les últimes connexions d'autobús més tren. Pel que fa a Joan, el servei entre Figaró i Puigcerdà a la Tor de Querol s'amplia el servei Vic-Ripoll, uns 60 minuts al tancament per garantir els últims transbordaments. Els horaris es desplacen entre 4 i 10 minuts respecte de l'oferta actual.
I encara el Departament de Territori ha licitat les obres d'estructura interior de les estacions de l'L9 i l'L10 del Guinardó Hospital de Sant Pau i Maragall per un import de 15,3 milions.
Està previst que els treballs que formen part de la finalització del tram central d'aquesta línia comencin la primavera del 2024. L'estació Guinardó Hospital de Sant Pau es troba a l'alçada de l'Hospital de Sant Pau i al carrer Sant Quintí i suposarà l'intercanviador amb l'L4. Té un pou de 76 metres i per a l'acabament de l'obra civil de l'estació s'executaran lloses, escales i estructura metàl·lica interior necessària per la posterior posterior instal·lació dels ascensors. En aquest cas, les obres es liciten per gairebé 9 milions i tenen un termini d'execució de 15 mesos.
Els Mossos d'Esquadra investiguen dues monitores de l'escola Olivera de Vall d'Irana acusades d'una presumpta agressió sexual a dues nenes del centre.
Segons la denúncia de les famílies, una de les monitores hauria fet tocaments a les menors i l'altra no ho va denunciar. Per tant, la van cobrir. Les dues monitores del servei de menjador de l'escola neguen els fets i han estat apartades cautelarment de la seva feina. El departament ha activat el protocol per aquests casos i l'Ajuntament ha expressat ja el suport a les famílies afectades.
Per cert, un fisioterapeuta d'un club de futbol del barri de Sants de Barcelona ha negat aquest dimecres haver abusat sexualment d'una jugadora menor d'edat als anys 2018 i 2019.
L'home s'enfronta a una pena de 8 anys i 11 mesos de presó, demanada en aquest cas per la Fiscalia. Durant el judici, a l'Audiència de Barcelona, la futbolista ha ratificat la denúncia que va fer el maig del 2019, indicant que li va fer tocaments no desitjats als genitals. El fisioterapeuta va ser acomiadat immediatament del club i la seva defensa ha insinuat que la jugadora tenia algun interès en denunciar-lo falsament.
Passem a plana cultural. La pel·lícula de nit produïda per Jorge Basterrechea i Albert Gallego i la productora Gentileza Películas SL ha guanyat el premi productor emergent atorgat pels productors audiovisuals de Catalunya en el marc dels Filmets Barcelona Film Festival.
El guardó, dotat amb una Venus i 1.800 euros, ha estat lliurat aquest dimecres per part d'un jurat que ha valorat l'esforç emprat en aixecar el finançament del projecte a partir de subvencions públiques i també aliances de coproducció. De nit és un curt dirigit per Ona Jané Millà i protagonitzat per Greta Fernández, Marta Millà i Anna Azcona. D'altra banda, PAC també ha concedit enguany una menció especial al curt New A. Del jurat n'ha destacat la força i l'originalitat de la història.
I atenció, perquè el músic Albert Pla torna a l'escenari amb l'espectacle Rumba Genarios, un projecte que combina música electrònica, rumba, coreografies i projeccions singulars que es podrà veure l'11 de novembre a la Mirona de Salt dins la programació del Festival Temporada Alta.
Ay, Marcelino, bienvenido al paraíso. Quizás es cierto que vivimos malos tiempos. Esto es un infierno.
Albert Pla ho farà interpretant alguns dels temes del seu primer disc i d'altres que encara no han passat per l'estudi. Pla estarà acompanyat de Diego Cortés a la guitarra, Judit Ferrés al teclat i Sara Sambola, Cristina López i Anna Brenes, que faran les segones veus. A més, Belén Martí interpretarà part de les coreografies que jugaran un paper essencial en aquest concert, igual que les projeccions audiovisuals.
I finalment us destaquem que el Museu Picasso ha distribuït 15 tòtems per Barcelona per donar a conèixer la vinculació de l'artista amb la ciutat.
Cadascun d'aquests elements aporta informació sobre el pintor malagueny i la relació amb l'indret on està instal·lat, així com un codi QR amb una proposta lúdica lligada amb aquest espai. Els tòtems picassians formen part de les activitats previstes dins del programa Parlem Picasso, que alhora s'emmarca en el programa oficial de la celebració Picasso 1973-2023. Enguany es commemora el 50è aniversari de la mort del pintor i el 60è de la inauguració del Museu Picasso a Barcelona. Els tòtems s'han donat a conèixer aquest dimecres, coincidint a més amb la data de naixement del pintor.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara.
La caravana.
Trenta-set minuts que passen de les 8 del matí. Pol Corredoira, bon dia.
Bon dia, Joan.
Tot bé?
Molt bé. Ara sí.
I més després d'ahir la nit, eh?
Home, sempre és un motiu.
Fermín López, que ha guiat el Barça per aconseguir una victòria patida contra el Shakhtar per 2-1 a la Champions. L'equip deixa ben encarrilada la classificació pels vuitens de final.
L'objectiu pràcticament està assolit. 9 punts que deixen els blaugranes líders del grup H a 3 dies del clàssic, amb 6 lesionats de pes i Gavi sancionat. Xavi presentava un 11 amb novetats, com Lamine Yamal i Ronald Araujo, i donava descans a dos titulars habituals, com Valde i Christensen. Ferran Torres i Fermín López feien els gols del Barça a la primera meitat, mentre que Sudakov retallava distàncies pels ucraïnesos al 62. Fermín va ser l'MVP del maig, viu un moment excepcional.
Bueno, yo le he dicho muchas veces que esto para mí es un sueño, estar viviendo estas cosas en el club que he soñado desde pequeño y bueno, lo importante ha sido la victoria del equipo y ahora seguir trabajando.
Joao Félix es retirava abans d'hora mig coix, tot i que sembla que només ha estat un cop, si més no així ho ha confirmat el propi jugador a través del seu compte d'Instagram. La seva sortida precipitava l'entrada al camp de Marc Guiu, ovacionat per l'Estadi Olímpic, després de l'estrena contra l'Atlètic Club. L'entrenador del Barça, Xavi Hernández, creu que s'hagués pogut guanyar més còmodament.
Crec que ens hem complicat nosaltres sols, no? Ens ha faltat efectivitat per guanyar holgadament. Crec que era un partit i hem fet mèrits per guanyar fàcilment 4-1 o 5-1. Crec que hem generat moltíssim, però bé, el context també de que venim al partit més físic des de que estic jo d'entrenador va ser el diumenge. I avui pràcticament han jugat els mateixos futbolistes, no?
El 7 de novembre el Barça visitarà Hamburg per jugar precisament contra el Shakhtar, que no pot jugar a Donetsk des de l'any 2014 pel conflicte bèl·lic a la zona.
Repassem ara els resultats de la resta de partits d'aquesta tercera jornada de la fase de grups de la Champions.
L'Atlètic de Madrid empatava a 2 contra el Celtic de Glasgow, gols de Griezmann i Morata. Amb aquest resultat els matalassers són segons al grup E amb 5 punts. L'Anvers Porto acabava amb victòria contundent dels portuguesos per 1-4. Els belgues són últims del grup A, el mateix que el Barça, sense haver sumat encara cap punt, mentre que el Porto va sumar una derrota. Amb aquests primers 3 partits precisament contra el Barça, són segons de grup amb 6 punts. Victòries també destacades del PSG contra el Milà per 3-0 i del City 3-1 contra el Young Boys.
El Badalona Futur es classifica per la final de la Copa Federació amb una remuntada excepcional contra el Logroñés.
Perdien 2-0 a les Gaunes a falta d'11 minuts pel final del partit, però van remuntar els badalonins. Valverde al minut 79 i Jaume Pascual al 83 portaven el partit a la pròrroga perquè Sergio Cortés fes una remuntada que els dona el bitllet per la final de la Copa Federació. Jugaran contra el San Roque de Lepe, per ser rival del Girona a la Copa del Rei, o contra el Talavera el proper 22 de novembre.
I en bàsquet, el Barça visita avui el Wizzing Center per enfrontar-se al Madrid en 5è partit d'Eurolliga.
Serà el tercer clàssic de la temporada i el Barça espera endur-se la victòria després de les dues derrotes contra els blancs a la Supercopa i a la Lliga. Ha parlat Roger Grimau a la prèvia del partit per dir que un clàssic sempre és especial.
Bé, amb ganes, sempre un Barça-Madrid, Madrid-Barça sempre és especial, tots ho sabem. Fem un partit molt complet, controlar les pèrdues, intentar controlar el rebot, mil coses, ells tenen grandíssims jugadors. Bueno, són moltes coses, si vols guanyar el Madrid s'han de fer moltes coses bé.
Els de Grimau tenen bones sensacions després del bon joc desplegat en els últims partits. El conjunt blaugrana ve de guanyar la Lliga Endesa per 91-82 al Bilbao i de doblegar l'Eurolliga per 98-59 al Bayern de Múnich. Tot i això, el club blanc es manté invicta aquesta temporada, en part gràcies als dos triomfs davant del Barça. Si els blaugrana aconseguissin avui la victòria, liderarien la classificació en solitari, això sí, amb només 5 partits disputats.
D'altra banda, doblet de victòries catalanes a la tercera jornada de l'Eurocup femenina.
L'Uni Girona s'imposava al Piestanske per 53-68. Les de Laura Antoja feien un providencial segon quart que acabava amb un parcial de 4-20 que els donava l'avantatge necessari per anar al capdavant amb tranquil·litat el que restava de partit. I victòria també contundent del Cadí la Seu. Les urgellenques que visitaven l'Elefteria guanyaven per 64-88, tot i que les gregues van pujar al nivell dels dos últims quarts, no podien fer res contra les de Fabián Téllez.
En handbol, el Barça ha comunicat que el tècnic Carlos Ortega ha ampliat el contracte 2 anys més fins al 2026 amb una tercera temporada opcional.
Ortega va agafar les regnes de la banqueta culer l'estiu del 21. Des de llavors, el malagueny ha dirigit 121 partits oficials en els quals ha aconseguit tots els títols nacionals en joc, entre ells dos campionats de Lliga Sobal i la Champions League de la temporada 21-22. Ortega agraïa la confiança al president Laporta i diu sentir-se un privilegiat.
Creo que soy un privilegiado en poder trabajar en mejor club polideportivo del mundo, sin duda, y trabajar con los fantásticos jugadores que tenemos, ¿no? Creo que soy un privilegiado, un afortunado, y bueno, si Dios quiere, pues aquí seremos un par de temporadas. ¿No?
Renovas. Ay, perdona.
No, di que está contento Ortega, ¿eh?
S'ha tret un pes de sobre, no sembla?
Calice para todos.
Sí, sí. Renovació a banda. Avui l'equip s'enfrontarà a 8:45 del vespre al Vesprem en la 6a jornada de la Champions.
Debut en victòria per 6-0 del Barça de futbol sala contra el Sant Andrius a la primera jornada de la fase de grups de la Champions.
Una trobada en la que Jesús Velasco aprofitava per repartir els minuts entre els seus jugadors, conscient que el partit d'avui contra l'Sporting d'Anderlecht pot ser decisiu per la resolució del grup europeu. Un doblet de Catela, un altre de Yepes, i els dos gols de Pito i d'Adolfo també donaven la plàcida victòria al Barça.
Carlos Alcaraz ha confirmat el seu compte d'Instagram que competirà la propera setmana al Masters 1000 de París.
El murcià ha estat baixa aquesta setmana a l'Obert de Suïssa per una inflamació al peu i molèsties als glutis. Tot i això, ha afirmat que ja es troba millor i que, a més de París, també competirà a l'ATP de Turí, últim torneig de la temporada que començarà a mitjans de novembre. Alcaraz ho tindrà molt difícil per acabar número 1 a finals d'any després de caure a semifinals a Pequín i a vuitens a Xangai.
Parlem de motor perquè Alex Rins, pilot de GP, ha hagut de tornar a passar per quiròfan després del trencament de tibia i peroné que es va fer el juny i del qual, en principi, ja estava recuperat.
El pilot barceloní va reaparèixer al passat Gran Premi d'Austràlia, però no va poder competir perquè es va ressentir de la zona operada. En l'última revisió li van detectar una petita hèrnia que l'ha fet tornar a passar per quiròfan. Rins és baixa pel Gran Premi de Tailàndia que es disputa aquest cap de setmana. El seu equip, LCR Honda, no el substituirà pel poc marge de temps que hi ha entre les dues curses.
I el Barça d'hoquei perd Pau Bargalló després que el jugador s'hagi trencat el 5è metacarpià de la mà esquerra.
Bargalló estarà 6 setmanes de baixa, segons ha anunciat el club. El davanter canadesenc es va lesionar al partit contra l'Agrícola, contra el Noia, disculpeu, i ja no podrà jugar a la segona part del partit, ni tampoc el que resta de les properes 6 setmanes, mitja dotzena de partits concretament, entre ells la visita del Barça al Sant Just, l'equip revelació de l'Hockey Lliga, i la visita del Liceu al Palau Blaugrana.
En ciclisme, atenció, s'ha presentat el Tour de França 2024 amb moltes novetats.
Per primera vegada començarà a Itàlia, ho farà el 29 de juny, i per primera vegada no acabarà a París. La influència dels Jocs Olímpics de 2024 obliga a modificar un recorregut que també discorrerà per camins de pedres, una etapa inèdita fins ara al Tour. Menys muntanya i més camins sense asfaltar per trencar la monotonia, ha dit el director de la cursa, que acabarà a Niça amb un port de 23 quilòmetres amb un desnivell del 7%.
I encara en ciclisme, diversos equips podrien estar preparant una superlliga.
És el que publica avui l'agència Reuters. Segons aquesta informació, els equips estarien insatisfets amb el repartiment dels beneficis de les proves ciclistes i haurien començat a reunir-se per la creació d'una superlliga. L'objectiu seria una distribució més justa cap als equips i els esportistes, que manifesten que la major part dels guanys se'ls queden les organitzacions. No és el primer cop que s'intenta aquest format. A finals de 2012, 8 equips internacionals van crear la Sèrie Mundial de Ciclisme, però va acabar en res.
I aquesta matinada hem sabut que l'All-Stars de l'NBA torna al format de sempre.
És a dir, un partit de les estrelles entre els millors de la conferència est i els millors de l'oest. S'ha fet així des dels anys 50 i fins 2018, quan l'organització va decidir modificar el sistema per les baixes audiències del partit. Ara el comissionat de l'NBA, Adam Silver, vol tornar al model de tota la vida, en el que serà, segons ha dit, un retorn al bàsquet.
I en l'àmbit purament esportiu, debut a marc del jugador de moda.
Víctor Wembanyama, el pivot de 2 metres 24 centímetres, va començar el seu camí a l'NBA amb derrota 126-119. El francès va anotar 15 punts, va signar 5 rebots, lluny dels seus números a la pretemporada i encara més lluny de la veritable estrella d'aquest partit, Luka Doncic, dels Dallas Mavericks, que va signar un triple-doble, 33 punts, 14 rebots i 10 assistències.
3 quarts de 9 del matí, gràcies, Pol, eh?
A tu.
Fins ara, eh?
Bon dia.
Tot bé?
Tot bé.
Val. La cara bé.
A la caravana busquem la cara bé de l'actualitat.
La cara bé de l'actualitat, que per on passa un dia com avui, Núria?
Doncs avui les primeres grans protagonistes d'aquesta nova edició de la cara bé són les girafes.
Mira, veus?
M'agrada les girafes, eh?
Està bé.
Sí, no?
Avui vens molt animalística, no? Et veig?
Sí, una miqueta.
Que va haver de tigressa una mica.
No, anava a dir... protagonistes, més aviat diríem, d'una pel·lícula de terror, perquè la girafa, l'espècie terrestre més alta i icònica de les sabanes africanes, atenció, ja ha estat declarada com a espècie en perill d'extinció.
Sí, com d'aquí, eh?
Home, és molt...
Perquè trobar el so d'una girafa...
No, és que no ho he aconseguit.
És que no sé què fa la girafa.
Ai, en podem parlar? Quin és
el so d'una girafa?
Quin so
fa una girafa? I com es diu el so que fa una girafa? Compte, eh?
Compte. Bé, en tot cas, no l'he trobat, per això he optat per aquesta cançó així una mica d'horrorland, de misteri, perquè és molt trist el que acabem de dir, eh?
No, sí, compte, eh?
Què us sembla? Malament, no?
Fatal.
Fatal. T'imagines que algú diu bé, molt bé.
No, home, no. La girafa és qui m'arribarà al got de la segona estanteria.
Exacte.
Em sap greu per elles, però jo no convisc amb masses girafes, saps què vull dir?
Sí, home, però...
El dia a dia no em toca...
Jo crec que s'extingeixin animals sempre és una mala notícia.
Ah, girafa. Ah, as girafes
são
os mamíferos mais altos da Terra.
Ah, mira, i és Cancelo, és jo Cancelo.
Perdona, però... No, però en sèrio? Però criden les girafes. Ah,
fan aquest soroll.
És una psicofonia, això, mira. La fotem.
Què és això?
Hi ha ouijas menys sonores que aquesta, jo crec, no? Una mica.
Ai, per favor.
Són girafes...
El pescoço de uma girafa.
És molt, molt raro tot això que està passant ara mateix, eh?
Pot ser que ahir es reunissin per... Ara tornem a la qüestió, eh?
Sí, sí,
però
tant.
Que ahir es reunissin per sopar els 5 presidents del Barça vius.
I sopessin girafa?
I sonés de fons... Núñez?
Sembla una ovella, això. Ai, això és una ovella.
És Núñez dient, jo no sóc Núñez, sóc la portera. Parlem-ne. Va, tornem a les girafes.
Anem al zoo, sembla, avui. Mireu, en aquest cas, el nombre de girafes, i ho dèiem ara, com també el d'altres espècies com elefants o rinocerons, ha caigut en picat i avui dia, atenció a la dada que direm, perquè només queden 110.000 girafes en llibertat al continent africà. De fet, mireu si has preocupat la cosa, que en els últims 35 anys s'ha viscut una disminució d'entre el 36 i el 40% de la seva població.
Déu-n'hi-do.
Paraules majors, eh?
Sí.
Per tant, el titular és clar, ens estem quedant sense girafes. I suposo que us preguntareu per què, quin és el motiu.
Evidentment, sí.
No? Doncs tot plegat per dos grans factors. El primer, els caçadors furtius, val? I el segon, la destrucció de l'hàbitat natural de les pròpies girafes. Aquestes són les dues causes principals que estan provocant la desaparició imminent d'aquests animals i, a més, com és evident, el canvi climàtic també està afectant i molt en el seu dia a dia. Sí, eh?
Clar.
Llavors, suposo que com a persones que estimen els animals, us estareu preguntant, hi ha alguna solució? Es pot fer alguna cosa perquè no desapareguin?
Lo siento mucho, ¿sabes?
Home,
mica...
de moment el rei el tenim a Dubai, que això ja ajuda, no?
Sí, suposo.
Mireu, en aquest cas, un equip de... Us responc a la pregunta, eh?
Sí, sisplau.
Un equip de científics de la Universitat Estatal de Pennsilvània, després de fer un llarg estudi sobre el tema, han conclòs que per conservar la població de girafes s'ha d'acabar de manera imminent la caça il·legal, com és evident, i fer una anàlisi molt complet del sol, és a dir, del terra on viuen aquests animals, per descobrir com els hi afecten els canvis.
Bona aquesta.
Molt bé.
Amb el tema de la caça il·legal, jo crec que és molt senzill. La prohibim directament i ja està. Bueno, clar, és que si és il·legal no cal...
Res,
tot i el que us acabo de dir, la cosa no té massa bona pinta i aquest equip de científics del que us parlava ho té molt clar. Diu que les girafes estan en perill d'extinció i si les coses no canviessin radicalment, arribarà un dia on només podrem veure aquests animals en pel·lícules.
Compte, eh?
Pel·lícules...
Mira-les. Criden fort, eh?
Aquest és l'equip de Lucasfilm recreant el so de les... saps? Quan facin Juràssic girafa.
Chihuahua.
Guarda-la aquest tall i ves-lo tirat tot el mapí.
No,
però de veritat, no aquest és el soroll que fa una girafa?
Deu estar molt estressada, aquesta girafa.
Sí.
Però molt.
És una girafa que ha menjat fort.
Girafa enfadada.
Fort.
Què? Res, el que dèiem, que trobo que és una notícia de vital importància.
No.
Que les girafes...
Ens estem prenent broma?
No. Però no ho és, eh?
Veuràs quan no hi hagin girafes.
Veuràs. En fi, canvio de tema i anem a posar una miqueta d'alegria al matí perquè ara vull que parlem de viatjar.
Ui,
val?
Que bé.
Escolteu una cosa, vosaltres us agrada viatjar?
Molt. M'encanta.
Sí, crec que el que més, sí.
Tant.
Quin és el proper viatge que teniu en ment fer? Si és que en teniu algun. O el viatge on us agradaria anar, algun destí...
Jo el proper... No ho sé, encara, o sigui, no ho tinc tancat, però Noruega.
Ah,
per mira. Setmana Santa, potser.
Està bé, això.
Molt bé,
eh? Jo el proper no el tinc tancat, però Mèxic.
Mèxic, Noruega...
No, jo sóc realista i com sé que no aniré a cap lloc, no em projecto.
On t'agradaria anar?
On somiar? No,
amb Mollet del
Vallès. A mi m'agradaria visitar els Estats Units, però bueno...
Veus?
I tu, Núria?
Està bé, això.
A mi m'agradaria anar al Japó.
Això és el que diuen allà.
Aquesta m'agrada.
Les girafes japoneses?
El Japó. Tu, Pol?
Jo el més immediat és Gavà. El que passa és que...
Gavà mare.
Clar.
Oh, per un moment dic, on està això? Està, saps? I dic, però si està aquí al costat.
El més immediat és Gavà, però...
Els avions els veus passar?
Sí. Passen per allà, eh?
Veus?
Clar. No sé, m'agrada molt. És que sóc molt europeu.
Val. No, també molt està molt bé. Veig que ho teniu bastant clar. Espero que no canvieu d'opinió, perquè fa només... M'encanta crear hype.
Sí.
Hype és intriga.
Exacte.
Val? No, perquè fa només unes horetes que el segell referent de viatges Lonely Planet ha publicat la llista definitiva de les millors destinacions per viatjar l'any vinent. És a dir, estem parlant del 2024 i la veritat és que és un llistat bastant golós, que ve de gust. Anem per pams. En aquest cas, Lonely Planet ens diu que el país més ben valorat per viatjar el 2024 és ni més ni menys que Mongòlia.
Mongòlia.
Què us sembla? Us sorprèn?
És que...
Sí.
Perquè no està llegit tan habitual.
Voleu posar emoció, sisplau?
Jo he mirat a Rafa i he pensat, compte.
Però en qui es basa?
Mira, en aquest cas, es basa... Diuen que és Mongòlia pels seus grans espais oberts. Per l'atractiu a l'hora de fer viatges d'aventura, escolta'm, si sou aventurers i aventureres ja ho sabeu, o fins i tot per la seva singular cultura culinària, també molt important a l'hora de viatjar, i també la cultura musical del país.
La música mongolesa.
La música mongola.
Mongolesa. Oh. Es diu mongolesa.
Hi ha cants guturals.
Com és el gentilici de Mongòlia?
Aviam, anem a buscar.
Mongolians. Ui, res.
Mongol, no?
És que jo penso que és, bueno, no sé.
Mongols.
Sona malament, però està ben dit.
Sí, sí, perquè a mongol se li diu una persona que és...
Per riu de nosaltres, però és que és periodisme el que estem fent ara mateix.
Exacte.
D'investigació.
Actualitzant
concretament, sí, sí, sí.
Des del sofà.
Llavors, si no us agrada Mongòlia, és que sapigueu que en aquest cas Lonely Planet també ens diu quina és la millor regió per viatjar, ah, i és la ruta ciclista transdinàrquica dels Balcans Occidentals.
Ah, perfecte. Ara m'hi vaig.
Val? És una travessia...
Perfecte, els Balcans,
no,
eh?
Mireu, mireu. És una travessia que recorre 8 països, per tant, 8 Perú aquí, i que prioritza el descobriment sobre el terreny d'enclavaments de la UNESCO. Per tant, deu ser molt interessant.
Però has d'anar en bicicleta.
Déu-n'hi-do, eh?
Si has d'anar en bicicleta...
Són 8 països en bicicleta, eh?
Clar, clar. És com un interrail diferent.
Si és una ruta ciclista, normalment amb trineu no s'hi
torna. Però es pot anar en cotxe, també. Cotxe escova.
El patinet elèctric.
No ho sé. Jo us poso els noms sobre la taula i a partir d'aquí, si a algú no hi li interessa, només... jo ho he buscat, eh?
Mongòlia, els Balcans...
Ruta ciclista transdinàrica? Ho he dit malament, abans. En fi, els Balcans Occidentals, val? Llavors, seguimos para bingo, perquè l'Only Planet també ens diu que la millor ciutat per viatjar el 2024 és ni més ni menys que Nairobi, la capital de Kènia. Diuen per ser una ciutat que s'allibera de la mirada colonial i que ofereix una impressionant oferta de restaurants inspirats en una cuina local, així com també la presència constant de centres d'art i de cultura. M'agrada molt.
Sí.
Recordes qui ha fet aquesta publicació?
L'Only Planet.
Only Planet, val.
Only no, eh?
Lonely.
Llavors, per acabar, però no menys important, Lonely Planet també ens diu que l'Oest Mitjà dels Estats Units és la millor destinació relació qualitat-preu, cosa que també ens interessa, eh?
Sí, tant.
Diuen per les seves ciutats efervescents, m'encanta aquesta paraula, i per oferir un panorama gastronòmic increïble. És a dir, hi ha 4 destins diferents, però els 4... tenen molt bona cultura culinària.
De cap, cap de nosaltres hem dit que anem a cap d'aquests llocs, eh?
No, clar, és que són... No és París,
saps? Kènia... Són particulars. Escolta.
A mi Nairobi m'agradaria, també. M'agradaria molt anar-hi.
Dels 4, Nairobi.
Sí, sí. És que viatjar és tan divertit.
Molt.
Molt, eh?
Molt, 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 la veritat.
En fi, què més voleu? Avui ja sabeu quines són algunes de les millors destinacions per viatjar el 2024. Si teniu la sort de tenir diners i poder-ho fer.
Sí, de fàcil.
Sí, només es necessiten diners.
Només tenir diners.
I ganes de conèixer molt.
I ja està.
Tot es resumeix sempre en el mateix. I vacances. Veus. També, també.
Anem a la musiqueta?
Sí, va. Avui la notícia musical sona així.
Que bona que
és. Espera, espera, que falta el millor tros.
Ara, ara.
Quin temacle, eh?
Sí.
Qui és, qui és? No sé qui és.
Rafa,
home.
Sisplau.
Home,
no. Home. No, sona la cançó.
No,
la
cançó, la cançó em sona, però no sé qui la canta. No sé.
Billie Holiday.
Billie Holiday. Ah, és jazz, això és jazz.
Uau.
Mira, jo havia començat aquesta notícia dient, segurament ho sabreu, però us diré quina cançó és. No. Mireu, el que estem escoltant de fons és Baby One More Time, de l'artista estatunidenca Britney Spears, qui fa només unes horetes ha publicat les seves memòries. Unes memòries titulades The Woman in Me, que tenen 275 pàgines, dividides en 49 capítols, i on ens hi trobem importants revelacions sobre la seva vida. De tot plegat en parlarem en aquest programa el divendres a la secció de premsa rosa.
M'interessa.
Però perquè us en feu una idea, que sapigueu que les memòries repassen els inicis de la cantant, la seva trajectòria, els seus grans èxits, però també els problemes que ha tingut amb els seus familiars, que no han sigut pocs.
Ja, Déu-n'hi-do, sí.
I com aquests problemes, sobretot amb el seu pare, van afectar a la seva salut mental. Unes memòries que ens faran, diuen, conèixer al 100% a l'artista i amb les que Britney Spears pretén mostrar al món tota la seva veritat, que no és poca. Com dèiem, en parlarem divendres a la secció de premsa rosa amb Júlia Elias. Jo animo els oients a que ho escoltin, perquè la vida d'aquesta dona no ha sigut fàcil.
S'estava esperant amb candeletes, les memòries de Britney Spears.
Però una pregunta, quants anys té Britney Spears?
Crec que és gran,
A veure, ara ho buscaré, aneu parlant.
40 i escaig en deu tenir.
Vols dir que no una miqueta més?
Més?
41.
41? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Encara li queda, per
història
viure.
Història dura, la de Britney Spears.
Sí, perquè ve d'on ve, jo crec que tenia un viatge per explicar molt bèsties. i que si ho ha fet bé, jo no me les he pogut llegir encara. Encara he dit.
Encara, saps? 275
pàgines. No, però crec que me les llegirem. Ve molt de gust llegir...
Jo igual.
Sí. Llegir de primera mà com ha viscut ella tot el periple, pel que ha passat, que no és gens fàcil.
Clar, ella explica, entre d'altres, com l'ha afectat la fama i com...
No, una fama supermal gestionada
com una família,
per la família.
Com una família pot... fer que gestionis malament aquesta fama i passar per davant els èxits que no la salut mental de la teva pròpia filla.
Sí, sí.
No, no, estem parlant d'una de les grans artistes
tant,
dels 2000.
I tant,
les
i tant.
Grandíssimes artistes del 2000.
Acabem amb Britney Spears?
Sí, va.
Dreaming away.